Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
No ho sé, amb Joan Maria Morros.
Falten 6 minuts perquè siguin les 9. El nou BCN World es dirà Hard Rock Entertainment World. L'empresa nord-americana Hard Rock invertirà uns 2.000 milions d'euros, hotels, centres de convenció, un casino, 1.200 màquines i 100 taules de joc, zona de compres, amb una primera fase del projecte que començarà a finals d'aquest any o començaments de l'any que ve, amb una inversió de 600 milions d'euros i donant feina a més 11.500 persones. Una de les icones del nou espai serà un hotel en forma de guitarra. En el projecte, a més hi participen PortAventura i Value Retail. Això en principi pot ser que no un soni gaire, però si diem que és qui té la Roca Village, a partir d'aquí se'ns van aclarir una miqueta els noms. Un estudi de la Rovira i Virgili ha xifrat l'impacte econòmic entre 3.900 i 5.400 milions d'euros quan estigui en ple funcionament, entre 2.000 i 4.000 llocs de treball i una xifra de visitants que anirà dels 3 als 5 milions de persones. El conseller de Territori i de Sostenibilitat és Josep Rull, està avui al 9C de RAC1. Conseller, bona nit i benvingut.
Molt bona nit.
I amb ell volem parlar bàsicament d'aquesta qüestió. Les xifres que hem dit, ara ens ho comentava la seva gira, el nostre corresponsal de Tarragona, maregen, perquè són xifres
maregen
molt importants i molt
maregen
altes.
Perquè ens fem una idea, comencem ja aquesta xifra gran, que són 2.000 milions, el conjunt del projecte, i la primera fase, més de 600 milions d'euros. Situem-nos. Tot el que s'ha invertit a PortAventura des del principi fins ara són 1.000 milions d'euros. Primera dada. Segona dada. Potser una de les inversions més importants, inversions estrangeres més importants que hi ha hagut a Catalunya en els últims anys, ha estat la nova terminal de contenidors, operada per una companyia multinacional xinesa que es diu Hutchinson. Mm-hmm. 500 milions d'euros. Es considera que aquesta era la inversió més extraordinària que es podia fer. Ara, en aquesta primera fase, estem parlant d'aquests 660-670 milions d'euros. Estem parlant d'aquest volum. I el més important, que això es tradueix en molta activitat econòmica i es tradueix en molts llocs de treball, amb una de les demarcacions més castigades per l'atur.
Si algú tenia algun dubte sobre el projecte, podríem dir que avui ha quedat esvaït del tot?
Sí. Sí, perquè estem parlant, ja no és una declaració de voluntat espessa, sinó per poder-se presentar s'han hagut de pagar diverses fiances i, per altra banda, en aquests moments ja hi ha un compromís clar que s'anirà tangibilitzant, que ho podrem tocar els propers mesos, en primera instància quan es comprin els terrenys per fer possible aquesta inversió i després quan es comenci ja a preparar tot el pla d'urbanització, tot el pla d'edificació. A partir d'aquí ja estarem parlant de contractació de molta mà d'obra, i estem parlant de molta inversió d'entrada. Insisteixo que tindrà molt impacte en moltes coses. Jo avui ho comentava amb uns companys, l'aeroport de Reus serà radicalment diferent a partir de l'entrada en funcionament de Hard Rock. O, per exemple, el port de Tarragona serà molt diferent des d'un punt de vista de quina mena de moviments farà, tant de mercaderies com, sobretot, de creuers. I, per tant, estem parlant d'una gran oportunitat en el territori que no només es concentrarà en l'activitat econòmica vinculada al turisme, sinó que d'altres sectors, que són sectors molt importants, el sector primari o, per exemple, la indústria, pot tenir un desplegament simplement espectacular. Estem parlant de Camp de Tarragona i estem parlant de Terres de l'Ebre.
Ara que vostè treu aquest tema sobre la taula, és a dir, ningú dubta, tothom sap on està PortAventura, tothom sap, per tant, on anirà a parar aquesta inversió de Hard Rock i aquestes dues infraestructures que ara comentava, del Port de Tarragona i de l'aeroport. Ha estat també clau això perquè Hard Rock s'hagi decidit a fer o hagi arribat fins al final en l'oferta?
Primer, Catalunya és molt, molt important i Catalunya és molt atractiva en tots els ordres. Hi ha una qüestió, evidentment, que és una qüestió, diguem-ne, de clima, però de la potència que té hi ha la indústria del turisme a la zona del Camp de Tarragona, a l'entorn de Port Aventura. Per això és tan important que Hard Rock no vagi sola, sinó que incorpori dos operadors més, Port Aventura, que és una història d'èxit. Recordem com comencem amb Port Aventura i els dubtes que hi havia. És un parc que és rendible a tots els efectes. Hi ha pocs parcs rendibles com ho és Port Aventura en el conjunt d'Europa, i un altre operador, que és Value Retail, al qual ha fet vostè referència, que és de la Roca. Per tant, ja hi havia una base, i ara Ferrari World, la base hi era, i això evidentment no és el mateix aterrar amb una terra, diguem-ne, que hi pot haver elements. El Camp de Tarragona, diguem-ne, té molts bons elements des d'un punt de vista de serveis, des d'un punt de vista de formació, el que ha fet la Rovira i Virgili, des d'un punt de vista de dues grans ciutats, Reus, Tarragona, Tarragona-Reus, amb el turisme expressat a Vilaseca i a Salou, tots aquests elements hi eren. Però la pista d'aterratge plantejada a l'entorn de Port Aventura dona un nivell de solvència que ha estat clau, que ha estat determinant per parlar d'aquestes xifres, que són xifres que mereixen una altra xifra. 2.000 milions és pràcticament la meitat de la inversió estrangera captada, per exemple, l'any passat en el conjunt de Catalunya. És això, estem parlant d'aquests volums de diners.
Ara que vostè comentava el moment en què Port Aventura va començar, situats també en aquell moment, en principi va saber com greu que Euro Disney no vingués aquí, que optés per París, per diverses qüestions. Gairebé que ja ens podem oblidar d'Euro Disney, no?
Gairebé, gairebé. Euro Disney ja li agradaria tenir les xifres, tenir els rendiments que té Port Aventura, ja li agradaria. I, per tant, història d'èxit.
Del primer cop que es va presentar, o que es va començar a parlar de Bessina World, que aquí es faria el centre recreatiu turístic, era l'any 2013, em sembla que era una miqueta abans de l'estiu, fins ara. Què és el que s'ha anat guanyant en aquests 4 anys i què és el que s'ha anat perdent que vostè no troba gens a faltar?
Jo crec que guanyar pràcticament tot. S'ha dimensionat en termes molt catalans i molt del camp, el Camp de Tarragona, molt de la Costa Daurada. Jo crec que és un producte que en aquests moments està molt ben, diguem-ne, situat amb això. Jo crec que s'han guanyat sobretot dos elements bàsics. Avui també ho comentàvem. Quins són les columnes principals d'aquest projecte? Primer, turisme familiar. Això és molt important. Hi podia haver hagut un cert viatge, hi havia un cert moment de temença a l'entorn de... Això bàsicament serà un casino. Tal com queda expressat, diguem-ne, evidentment hi ha joc, i el joc, diguem-ne, exerceix, dona un cert impuls des d'un punt de vista financer. Però les dues columnes són turisme familiar i turisme de convencions. Per tant, d'alt valor afegit, amb molta capacitat, perquè els grans esdeveniments de convencions de tot ordre que es puguin plantejar a Europa siguin a Catalunya i siguin concretament aquí. Jo crec que tal com queda configurat finalment, insisteixo una altra vegada amb el tema de Port Aventura, ara avui hem conegut que hi haurà dos nous hotels, un de 600 habitacions i un de 500.
Sí.
El de 500 és el que farà Port Aventura, serà la ròtula entre les dues realitats. No quedaran dos elements deslligats, sinó que hi haurà aquesta visió de continuïtat. I aquest és el model que ens agrada, és el model que haguéssim somiat al principi i hem hagut d'obrir bretxa.
És a dir, si tinguéssim una visió aèria de tota la zona tal i com quedarà, no es veurà res compartimentat, per entendre.
Exacte, hi haurà una continuïtat i s'entendrà, diguem-ne, que és un model, diguem-ne, d'oci amb aquestes dues expressions, oci familiar i turisme de convencions. Per exemple, hi haurà un teatre, un saló per concerts de 15.000 places, 15.000 persones. Estem parlant d'una cosa que és molt potent, que són dimensions extraordinàries i, evidentment, molta capacitat per fer aquestes convencions de caràcter massiu. I pel territori que representa, desestacionalitzar. Que vol dir que això funciona 12 mesos l'any. Port Aventura s'ha anat desestacionalitzant, però hi havia determinades temporades, més enllà de Port Aventura, que a Vilaseca i Salou, diguem-ne, se situen molt en determinats mesos de l'any. A partir d'aquí es trenca aquesta tendència, i això vol dir que el conjunt d'activitat econòmica del territori queda molt ben repartida, i per tant vol dir llocs de treball que tenen aquest caràcter molt més estable en el temps, i el que suscita l'entorn d'això. Si posem una convenció de metges especialistes en alguna matèria i que necessiten lloc massiu, atractiu, interessant, ostres, vol dir que hi haurà gent que no es quedarà en els hotels estrictament allà, sinó que tindrà molta capacitat de recórrer el territori. I aquí nosaltres tenim un país que darrere de Vilaseca i darrere de Salou, que són molt interessants, hi ha una potència cultural de tot ordre a l'entorn de les comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i, evidentment, la Gran Barcelona.
Quan es va saber fa unes dues setmanes o tres setmanes aproximadament que seria Hard Rock i acabaria tirant endavant el projecte, sap vostè que hi va haver moltes lectures de que només en queda un, només n'hi ha un, només interessa en un.
No, quin un, eh? Quin un,
sí.
Quin un, que vol dir que les altres s'ho han pensat, ho han mirat i han ajudat a que el projecte, que finalment Hard Rock sigui un projecte d'uns estàndards de qualitat molt, molt elevats. Jo estic convençut que si al principi només hi hagués hagut un precandidat, només un, posem per cas el mateix que ha quedat, el projecte que finalment es posa sobre la taula, en desaparèixer aquest factor competitiu previ, no hagués estat tan sòlid, no hagués estat tan bo. I per altra banda, l'ambició amb què plantejàvem també el pla director urbanístic hagués quedat, diguem-ne, empetitit. I per tant, el trajecte ha sigut interessant des d'aquesta perspectiva, i no ha restat, sinó que ha permès que allò que queda al final, queda la companyia, per entendre'ns més, una companyia amb una solvència extraordinària. També hi havia companyies d'aquí, de Catalunya, però que té una potència a nivell internacional d'imatge i una marca que no cal que tu la venguis. Es ven pràcticament tota sola. I, per tant, aquest també és un factor molt interessant des d'aquesta perspectiva.
Prendre els terminis. Ja sap vostè que als periodistes ens agrada molt posar dates per anar marcant les previsions des d'ara i fins no sé quin any que hi haurà l'última pedra. És a dir, anem pel començament, és a dir, què s'ha de fer a partir d'ara, perquè al setembre ja hi ha la primera, si te'n sembla, sí. I després fins l'última pedra que s'acabarà d'inaugurar.
Mira, ara el que hem de fer, fins ara tenim un pla director urbanístic, i ara hi ha una proposta concreta de l'operador. Hem de ser capaços de traslladar el projecte a la realitat en el marc del pla director urbanístic. Aquesta ja és la part de transformar els plànols, les grans propostes amb realitat concreta i operativa. Què hem de fer, en aquest cas concret, des del Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l'Institut Català del Sòl, que és qui liderarà tot aquest àmbit? Definir els instruments de gestió urbanística, el pla de millora urbana, que ens determinarà quines són les ubicacions concretes de cadascun dels espais que les companyies volen posar sobre la taula. Per una banda, el projecte d'urbanització i el projecte de reparcel·lació. Aquests són tres elements que són bàsics, que són fonamentals. Això trigarem aproximadament un any a fer-ho. Estem parlant, diguem-ne, d'una operació complexa. Mentrestant, es anirà avançant en d'altres aspectes. És a dir, hem de fer determinats, per exemple, tot el tema de restes, possibles restes arqueològiques. Aquest és un element que necessàriament nosaltres hem de plantejar. I per tant, la idea és a mitjans de l'any que ve, el segon semestre de l'any que ve, ja pugui començar efectivament les obres, que es puguin començar a veure les excavadores. I el que volem és plantejar-ho de tal manera que urbanització i edificació puguin anar en paral·lel. Aquest és el plantejament, i a partir d'aquí serà els ritmes, que això ja ho anirem veient en els propers mesos, els ritmes que la companyia sigui capaç de plantejar. D'entrada estem parlant de més de 260 milions d'euros d'inversió en obra. Un país que també el sector de la construcció ha patit, i ha patit d'una manera severa, doncs estem parlant d'això, amb uns nivells de qualitat alts. Vam crear una comissió de qualitat arquitectònica específicament per tal, diguem-ne, que hi hagi una molt bona integració. Estem parlant d'això. I a partir d'aquí hem d'anar veient com es aniran pautant les diverses fases fins a arribar en aquesta destinació final, que són els 2.000 milions d'euros. Però en el moment que d'entrada ja estem parlant d'aquesta quantitat, d'aquests 600 milions, home, això ja és molt, molt potent, supera la capacitat d'inversió pública, per exemple, que nosaltres tenim com a Departament de Territori i Sostenibilitat, en matèria ferroviària, en matèria viària o en àmbit d'aigua o residus, supera amb escreix les possibilitats d'inversió que nosaltres tenim. Això vol dir molta activitat econòmica aparellada en, aquesta construcció.
Abans feia referència al Port de Tarragona i a l'aeroport. Això servirien, això servirà per atraure o perquè tinguin més facilitat per arribar a la zona gent de la resta d'Europa, i estem parlant dels ports també de la Mediterrània. Però després també no s'ha d'oblidar el turisme interior. S'haurà de fer alguna cosa amb les xarxes de comunicacions, tant per carretera com també la xarxa ferroviària, per acabar de connectar?
El pla director urbanístic, abans em preguntava què ha millorat. Ha millorat molt la integració ambient paisatgística, ha millorat molt, diguem-ne, les exigències ambientals. Una de les coses de les quals me'n sento més orgullós com a conseller de Territori i Sostenibilitat és tot el pla d'integració paisatgística i totes les exigències en matèria ambiental. I, òbviament, quan vam aprovar el pla director urbanístic, hi havia tota la revisió dels accessos. Dels accessos viaris, dels accessos ferroviaris i tot el pla de mobilitat, sense el qual era impossible plantejar una mesura d'aquestes característiques. I, per tant, tot això està molt pensat, molt treballat, molt pormenoritzat, i aquí sí que hi va haver un consens entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació, l'Administració General de l'Estat, que és titular d'algunes de les vies importants. I des d'un punt de vista de l'aeroport, jo insisteixo en això, canviarà de manera molt substancial. L'aeroport de Reus pot acollir vols europeus i pot acollir vols de fora d'Europa. Estem parlant, diguem-ne, de ser un punt de destinació. Més enllà de l'aeroport de Barcelona, es crearà una nova centralitat, que vol dir que es poden operar determinats vols regulars que no només seran aprofitats per Hard Rock, pel CRT, el Centre Recreatiu i Turístic, sinó que pot ser aprofitat per d'altres activitats econòmiques. Quan tu tens una connexió aeroportuària amb una ciutat de referència, tendeixen a passar moltes coses més enllà de l'objectiu inicial pel qual allò ha estat concebut. Ho hem vist aquí mateix a Barcelona, que és aquesta paraula que ens agrada molt de fer servir, que són les sinergies que es poden crear i que és aquest paper de locomotora que es pot fer en molts aspectes. Per tant, deixem utilitzar aquesta paraula una mica pretensiosa, profetitzo que a partir d'això que ara comença determinades infraestructures, sobretot aeroport i port en el Camp de Tarragona, canviaran de dimensió i de sentit d'una manera que serà molt positiva i molt interessant pel territori.
Vostè abans ha fet referència precisament a les comarques de Tarragona, que històricament s'havien queixat, per tota altra banda, de no tenir prou atenció, que des de Barcelona, o des del centre de poder del país, no se'ls mirés, diguem-ne, amb prou carinyo, que no hi haguessin inversions destacades. Clar, després d'això...
Carinyo ben repartit a tot el territori. Carinyo repartit a les 41 comarques i la Vall d'Aran. El que vol dir, això és la cohesió territorial. Ara utilitzem aquest concepte. Tant com reequilibrar territorial, a nosaltres ens agrada més aquest concepte de cohesió territorial, en què hi ha una certa capacitat d'especialització de cadascun dels territoris. I, per tant, insisteixo, Catalunya, a través de Vilaseca, de Salou, de Hard Rock, pot ser una de les destinacions, en termes, insisteixo, de turisme, de convencions professional de molta alta qualitat del conjunt d'Europa. Tenim molts avantatges competitius. O sigui, l'ubicació geoestratègica de Catalunya és tan favorable, deixi'm fer un moment de digressió, però a vegades la història ens ha girat l'esquena. En aquests moments la història, o la geografia més que la història, la geografia ens ajuda molt. O sigui, la nostra ubicació a la Mediterrània, a nivell de ports, a nivell de proximitat, diguem-ne, respecte a Àsia, això ens dona unes possibilitats que són extraordinàries. I la Mediterrània, que durant segles havia estat el cul de sac, ara en aquests moments pot esdevenir o ha esdevingut, diguem-ne, el mar més important pràcticament de trànsit de mercaderies de tot ordre, de tota mena. El port de Barcelona, ja anem una mica més cap allà, és una dada d'aquestes autoestima que hem de tenir, és el port més important de tota Europa en matèria de creuers. És el quart port més important del món en matèria de creuers. Els tres ports més importants són tots tres a la Florida, als Estats Units. Per tant, la nostra ubicació ens dona un avantatge que hem de ser capaços d'aprofitar, que estem aprofitant en el conjunt del territori.
Una de les conseqüències del projecte, m'atreviria a dir, que més agrada a vostè, és que avui ha estat l'últim dia que fem servir BSN World.
Sí, afortunadament. Recordo un dia aquí mateix, en aquests micròfons de RAC1, vaig dir, Barcelona World ja no existeix. Ja, diguem-ne, s'ha acabat. Això ho vaig dir fa aproximadament un any. I va haver allò esverament, aquí què s'ha dit? És que és això. Aquest era un projecte que no només el nom, sinó el projecte anava aparellat amb una etapa anterior que ha quedat superada. Jo, sens dubte, crec que l'actual proposta és una proposta, sens dubte, el Hard Rock Entertainment World, que s'utilitza el mateix concepte que el PortAventura World, diguem-ne, millora en tots els aspectes aquell plantejament inicial.
Aturem BSN World ha presentat avui una demanda contra el pla director urbanístic. Què els diria vostè a la gent que veu amb mals ulls o que no acaba de veure clar o que no es creu el que s'ha anat explicant tot el dia d'avui sobre aquest nou
projecte?
Primer,
respecte absolut, aquesta és la nostra obligació com a governants, i que recordin com es va començar a gestar a PortAventura i quines eren les expectatives que hi havia a l'entorn de PortAventura, i que judiquin si allò va ser una oportunitat o no, si ha generat prosperitat o no, si ha generat oportunitats per a la gent del territori o no, si en aquests moments ha valgut la pena per al conjunt del país o no, que pensin en aquests termes. I les exigències, des d'un punt de vista d'ordenació urbanística, des d'un punt de vista paisatgístic, des d'un punt de vista ambiental, que hi ha en aquests moments, són altíssimes. Aquesta és una condició que ens vam imposar com a govern, que era, diguem-ne, abans de tot, mobilitat sostenible, integració paisatgística, altíssimes exigències en termes ambientals, i a partir d'aquí companyies que fossin solvents, capaces de generar llocs de treball sòlids i de qualitat. I aquest és l'element clau que volem posar sobre la taula, i és el que volem defensar, i que va en la línia d'un país molt diversificat des d'un punt de vista de la seva activitat. La setmana passada s'assignava el Pacte Nacional per la Indústria i som capaços de ser punters en matèria de turisme, punters en matèria d'indústria, punters en matèria de logística, ni li puc dir allò, molt coneixement de causa, capacitat de generar coneixement científic. Això és Catalunya, amb molta potència per poder exportar i per atreure recursos, inversions de fora. Clar, que una empresa com Hard Rock faci aquesta aposta per a Catalunya amb aquesta intensitat vol dir que col·lectivament aquest país ha fet bé les coses o molt bé les coses. Si no, empreses d'aquest nivell i amb aquest volum de recursos no arrisca, vol dir que allò que li deia, ha tingut una pista d'aterratge sòlida, no només a l'entorn de PortAventura, sinó a l'entorn d'un país que és percebut com un país de molta qualitat.
Em va molt bé que hagi dit això, perquè em permet fer-hi una pregunta que ens portarà també a altres qüestions. Vinga. Ja que el tenim avui aquí. Que s'hagi fet aquesta inversió, que Hard Rock aposti per aquí, vol dir que no li espanta la situació política del país?
Entre altres coses, podríem treure aquesta conclusió, que és una conclusió que es pot estendre a d'altres empreses internacionals que han decidit fer inversió productiva a Catalunya. Subratllem què vol dir inversió productiva. Inversió, diguem-ne, que vol dir que no és inversió financera. Vol dir que aquí hi ha obra. Vol dir que aquí s'inverteix en uns actius que romandran en el temps. Vol dir que hi ha un nivell, diguem-ne, de compromís que és molt elevat. Fa 3 anys o 4 deien, no, tot aquest procés comportarà una desinversió massiva de Catalunya per part d'empreses internacionals. Doncs les dades cada vegada són absolutament tossudes i cada vegada el que veiem és això, que tenim més capacitat d'inversió estrangera, que tenim, diguem-ne, que som la regió, és un concepte en termes econòmics, d'Europa, de l'Europa continental, que continua captant més inversió internacional. Per tant, vol dir que la potència, insisteixo, que té Catalunya ens ha de donar molta confiança i molta tranquil·litat a tots.
Per cert, l'1 d'octubre vostè creu, està empadronat a Terrassa.
Capital del Vallès Occidental.
Capital.
Amb Sabadell, també.
Amb Sabadell. Vostè podrà anar a votar al seu municipi?
Sí.
I creu que els barcelonins hi podran anar?
M'agradaria creure que sí. I m'agradaria creure que sí que ho podran fer amb el compromís de l'alcaldessa de Barcelona i del seu equip de govern. No amb una actitud, diguem-ne, passiva, sinó amb una actitud compromesa i de lleialtat institucional amb un govern i amb un Parlament que arrisquen per garantir el principi democràtic a Catalunya.
Sembla que ha fet un tomb, per això, els comuns, entre dissabte, el que es va dir dissabte, i el que ha parlat avui l'alcaldessa, que en principi que sí, que es posi a disposició, o no ho veu tan clar?
Bueno, a poc a poc va tombant, però el que hauria de ser lògic és, si el Parlament de Catalunya aprova una llei amb totes les garanties per convocar un referèndum l'1 d'octubre, l'alcaldessa de Barcelona el que ha de fer és posar-se a disposició del govern amb totes les conseqüències i del Parlament, que vol dir de darrera instància del poble de Catalunya, per facilitar l'exercici concret de la democràcia. Aquest és el tema. Hi ha hagut, diguem-ne, una zona com intermèdia de dir sí, però de fet això no tindrà una naturalesa vinculant perquè sense el permís de l'estat espanyol o l'acord... Home, ja l'hem buscat, l'acord amb l'estat espanyol. L'hem estat buscant durant tots aquests 2, 3, 4 anys. Ens hagués agradat tenir un referèndum com el que van fer a Escòcia o com el que van fer al Quebec, i per això el president Puigdemont diu referèndum o referèndum. Però en el moment que l'estat espanyol diu no de cap de les maneres, vostès no existeixen com a subjecte, per tant no són ningú per decidir res. Aquí només hi ha un que pot decidir, que és el conjunt del poble espanyol, que és el dipositari de la sobirania. Són irrellevants. El que ens sorprèn és que hi ha hagut una certa actitud per part d'aquest món dels comuns de dir, home, si l'estat espanyol diu que no, resignació. Doncs no, resignació és un concepte que nosaltres, en el nostre diccionari, si em permet, no existeix, no volem que existeixi. Hem portat una alternativa molt seriosa i molt sòlida, basada en principis de dret internacional públic. Permet explicar-ho molt ràpid, que és això que en diem el dret d'excepció. Dret d'excepció consisteix en, després d'haver acreditat que des de la més absoluta bona fe tu has provat d'utilitzar el marc espanyol per poder posar de manera acordada les urnes, i això no és possible, el dret internacional públic habilita una escletxa per poder posar les urnes en termes de legalitat internacional, de legitimitat a l'entorn del principi democràtic. Això és el que fem. No estem fent una fugida endavant poc solvent, al contrari. Tenim clar què diu l'ordenament jurídic internacional i el coneixem bé i utilitzem els marges que ens dona. Per això que diu, no, quan això no és un referèndum vinculant, qui el farà vinculant seran els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya votant massivament l'1 d'octubre, perquè la base operativa i jurídica hi és, perquè l'ha posat el govern i l'ha posat el Parlament.
Ja sap, per això, que aquest discurs, fent servir una expressió col·loquial, quan es passa l'Ebre, o no s'entén o no es vol entendre.
Permet esmenar-lo molt ràpidament. Acabo de tenir una reunió aquesta tarda amb l'alcalde de Gandesa, Terra Alta, és a l'altra banda de l'Ebre.
Sí.
Per tant, suggereixo...
que no fem servir aquesta...
Més enllà de la franja de Ponent. Suggereixo, disculpi, fem...
perquè... No.
Perquè l'alcalde de Gandesa, l'amic Carles Luz, diu, sobretot...
Els que som del territori saben la importància que respecti i que es parli amb cura del lloc, dels
disculpi,
llocs on som.
Disculpi, com que he tingut aquesta reunió aquesta tarda mateix...
Les disculpes les envio jo amb la gent de més enllà de l'Ebre que estigui aquí. Fem servir, doncs, aquesta altra expressió. Sap que no s'entén quan es creua, diguem-ne, aquesta banda.
Sí, no s'entén, però, diguem-ne, el principi democràtic pot tenir més elements de complicitat del que nosaltres mateixos ens pensem. I les enquestes que reflecteixen que la gent més jove a l'estat espanyol està ja desacomplexada des d'aquesta perspectiva. Aquells conceptes de la sobirania única, la integritat territorial de l'Estat, la nació única indivisible... Ostres, això es veu conceptes que són antics, en molts aspectes, conceptes rònecs. Quin és el punt de complicitat, el punt, diguem-ne, de complicitat que tenim amb l'interior de Catalunya, amb l'Estat espanyol i amb la resta d'Europa, que és el principi democràtic, que és un llenguatge universal. I aquesta és la idea. Jo vull ser optimista que algun dia la majoria de ciutadans de l'Estat espanyol veuran aquest procés que estem vivint a Catalunya, no en termes de drama, sinó en termes de dir l'any 2017, doncs això es va expressar en uns termes d'una normalitat democràtica, que quedem sorpresos que hi hagués algú a Espanya que no pogués entendre i que es dediqués a combatre amb aquesta contundència, veure el trio Aznar, Zapatero, González. Home, diguem-ne, es veu tan antic, tan passat. Doncs ara, afortunadament, la gent de Catalunya i de la resta de l'Estat comencen a parlar en uns termes una mica més moderns, eh? I la modernitat passa pel principi democràtic.
Una altra qüestió que volia comentar amb vostè, la vaga del metro de Barcelona. Desè dia avui, això s'han fet uns números, s'han fet unes xifres i són 1 milió d'euros de pèrdues. Però és que el pitjor és que no es veu en principi res que pugui evitar que dilluns de la setmana que ve tinguem l'onzena i que fins i tot aquí 15 dies tinguem la dotzena jornada de vaga.
Li poso més dades
sí.
Per veure de què estem parlant. Miri, cada dia que hi ha vaga... a l'entorn de 165.000 ciutadans deixen d'utilitzar el transport públic. Estem parlant d'això. Que vol dir que utilitzen el transport privat, que vol dir que ara que estem fent una lluita molt severa en contra la contaminació atmosfèrica, doncs que estem perdent amb aquests episodis de vaga d'una manera clara, això només hi ha un tema d'una incomoditat evident, sinó que hi ha un problema de transvasament de transport públic a transport privat, que pot passar que es quedi com a transport privat. Estem parlant d'això, no és una qüestió menor. Té l'impacte econòmic a què vostè feia referència, el directe, les pèrdues d'explotació, l'impacte indirecte, té aquest impacte des d'un punt de vista de transport públic. Ferrocarrils de la Generalitat mateix, arran de la vaga del metro, cada dia que hi ha vaga perdem uns 4.000 usuaris a les línies de Barcelona. Estem parlant d'això. A partir d'aquí, el que cal és que hi hagi lideratge. I, per tant, el que seria lògic a aquestes alçades és que l'alcaldessa agafés el lideratge en la gestió d'aquesta vaga. No té massa lògica que després de tants dilluns, amb un impacte tan gran per la ciutadania, doncs, home, hi hagi una aparició tangencial. Des de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Treball, s'ha fet un esforç molt important de mediació, però hi ha un moment que, més enllà de la mediació i més enllà d'allò que se'n diu en relacions estrictament laborals, hi ha un tema de lideratge, i aquí s'ha de poder posar en valor els lideratges. I aquesta és una peça, doncs, que francament hem vist que és una peça que l'hem trobada a faltar. Li diu el conseller de Transports Públics, eh? No és normal que passi una circumstància d'aquestes característiques. Aquesta vaga és greu.
Aquest any estarà més tranquil amb les informacions que li anen arribant de l'aeroport del Prat, perquè l'estiu passat, molt tranquil. Abans de l'estiu no ho estava, perquè hi va haver, diguem-ne, que unes problemàtiques amb Vueling, que Déu-n'hi-do.
I aquest aquest any el tenim relativament tranquil en relació a Vueling. Vueling, la Generalitat hi va ser molt a sobre. Recordi que vam crear una comissió específica, va funcionar bé i Vueling ha fet bé els deures. Ha redimensionat la seva estructura, ha redimensionat o ha compassat l'oferta a l'estructura, i això ha anat raonablement bé. Ara hem tingut un altre ensurt amb el tema de control de passaports, i també ara sembla que està estabilitzat, però també la Generalitat de Catalunya, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç, l'Ajuntament del Prat, vam haver d'exercir un cert lideratge per tal que es pogués reconduir les coses, però no podem estar patint de manera permanent. Nosaltres dèiem, home, aquesta era una mesura que se sabia des de feia mesos que entraria en funcionament. Hi va haver un autèntic homenatge a la improvisació. Ara les coses tal com siguin, l'administració de l'Estat, AENA, Ministeri de l'Interior, s'han posat les piles i està estabilitzat, però no podem baixar la guàrdia. L'estiu és molt llarg, tenim puntes que són importants, i quan hi ha el relaxament, aleshores es pot descontrolar el tema. Per tant, sobretot per respecte als usuaris, per prestigi també que es desprèn d'un aeroport, en aquest cas de l'aeroport de Barcelona, és la primera cosa que veus, i que si això no funciona ja tens una imatge del país doncs que no és una imatge bona. Doncs hem de mirar que les coses continuïn raonablement bé.
I em queda un últim tema per comentar-li. Ahir va fer un any el PDeCAT.
Sí, estem contents.
Fa un any hauria firmat perquè el partit estigués en la situació en què està un any després?
Sí, perquè jo crec que aquest any ha sigut un any molt complicat, molt difícil, però realment ha valgut la pena. Ha valgut la pena pel que estem orientant com a país, que vol dir l'1 d'octubre, ha valgut la pena pels nous lideratges que han emergit, ha valgut la pena per la manera com està funcionant el Partit Demòcrata, amb estàndards de democràcia interna, amb exigència altíssima de transparència i sobretot de capil·laritat a nivell territorial. I en darrera instància hem complert aquella idea. Convergència va ser molt bona eina, una eina excel·lent per la Catalunya autònoma, però ara l'objectiu ja no és la Catalunya autònoma sinó la Catalunya sobirana, i dèiem, valia la pena crear un nou instrument per afrontar aquest gran repte de la Catalunya sobirana, arribar-hi i després omplir un espai de centre ampli, de centre transversal, que pugui governar aquesta Catalunya amb tots els instruments, amb tota la potència i la capacitat de prendre les seves pròpies decisions. Ha valgut realment la pena. Hi ha una dada que és molt interessant en aquests moments, si no m'erro, el Partit Demòcrata deu tenir uns 13.000 i escaig afiliats. N'hi ha 3.000 que no havien estat mai a Convergència. I per tant hem estat capaços també de, amb aquesta expressió diferent de fer política, d'incorporar molta gent que de l'antiga Convergència doncs hi podia simpatitzar, però mai no s'havien incorporat, compromès més directament a filiança. I ara ho han fet, per tant vol dir que les coses s'han plantejat en uns termes, crec que molt positiu. Hi ha molt bona base, tenim molta feina a fer, però la base és sòlida.
Tindran fàcil o difícil buscar el candidat a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona?
Això, tenim un sistema de primàries que ho determinarà, però ara la prioritat és allò que em preguntava vostè, votar l'1 d'octubre.
Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat, gràcies per haver vingut a RAC1. Primer, per posar-nos en ordre, diguem-ne, tots les inversions i tots els números d'aquest nou projecte, el Hard Rock Entertainment World, i després també per comentar aquestes altres qüestions. Gràcies i bona nit.
Moltíssimes gràcies, molt bona nit.
Passen 2 minuts de 2:15.